els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Vinga, doncs ja sabeu, avui fem teràpia de grup, parlarem de la sordesa amb una peça que ens ha preparat la Marta Jarque. Marta, per on hem de començar?
Doncs mira, comencem dient que la sordesa és la manca, per recordar els nostres oients, la manca o afebliment de la capacitat auditiva, que és una afectació també que pot ser parcial o total i transitòria o permanent, i que afecta, especialment, com comentàvem també a primera hora, el col·lectiu de gent gran.
Clar, doncs per parlar justament de la sordesa, que pateixen especialment, ho remarquem, les persones en edat avançada. Avui és un plaer ja tornar a saludar al nostre estudi en Josep Maria Vila-Rovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, com estàs, Josep Maria?
Molt bé, content d'estar a casa vostra una altra vegada.
Nosaltres també contents, de debò, que estiguis aquí en directe al matí a Ràdio Estel. I comencem, si us sembla, Marta, ens has preparat xifres que parlen de la sordesa.
Sí, perquè segons l'OMS, la sordesa afecta 360 milions de persones a tot el món, que són moltes i moltes persones. A partir de quina edat, Josep Maria, són més susceptibles a tenir algun problema de sordesa, si és que aquesta xifra existeix o si aquesta edat existeix?
Sí, i us he de criticar. Heu parlat d'edat avançada i jo no us compro aquest concepte.
Mira, ja fas bé de tocar el crostó, perquè la setmana passada justament vam parlar de Fira Gran,
sí,
que vam parlar amb el Juli Simón, amb el president de la Fundació Fira Gran, i n'hem vam parlar bastant. Per tant,
jo us critico el terme.
A veure.
Ja no, ja està, si ja ho heu fet, no cal que ens hi posem.
El mal ja està fet, Jurem.
El mal ja està fet. No, i l'altre és creure que la pèrdua auditiva està
relacionada
amb fer-se molt i molt gran, i això és l'error. Les dades estan fent-nos canviar el punt de vista. Abans, la sordesa de la gent gran, per fer un terme més suau, l'havíem de trobar als 70s. 70s.
Als 70s?
Sí.
Començàvem, diguéssim, una mica.
Sí, i ens preocupàvem, i ja era un pèl tard. I ara estem veient que les pèrdues auditives degudes a l'edat els trobem als 50s. I el problema és que no ho detectem.
Super joves.
I tant. Però és que ho ha dit molt bé la Marta. La sordesa no és un blanc-negre. Hi ha molts grisos progressius. Fins que no ens quedem sense ni gota d'audició, hi ha petites pèrdues, anem perdent audició, i la perdem no només en quant a intensitat, és a dir, que necessitem més volum per sentir la tele, sinó també per matisos. L'audició no és un blanc o negre, sinó que hi ha forts i fluixos, i aguts i greus. I el primer que comencem a perdre, ara no us poseu nervioses, és perdem els aguts i els perdem a partir dels 25 anys.
Totalment d'acord.
I, clar, ja, ara, algú que ha perdut una mica els aguts als 25, li direm sord? No li diem sord.
És normal, per tant.
Sí, però ja té una pèrdua auditiva.
Clar. Un altre debat seria què es considera edat avançada. Però bé, en qualsevol cas, Josep Maria, hem trencat un fals mite, que aquí també ens agrada.
És que, clar, i hem de dir que també ho hem posat perquè el Josep Maria ens...
Això ens corregeixi, per posar-li un punt positiu.
Sí, però sobretot el que hem de pensar és això només passa a la gent molt gran, com que ara molt gran vol dir 80 i tants...
Clar.
No. La major part, i ara ho dic així, la major part de les persones amb 60 anys tenen ja un nivell de pèrdua auditiva que els comença a dificultar en certes situacions. Vosaltres sou joves, jo no tant. Sortim un dissabte al vespre amb els amics i si al restaurant hi ha molt soroll, la gent gran comença a dir, no té sentit, i acabes parlant amb el del teu costat perquè l'amic que està a l'altre cantó de la taula rodona gran ja et costa entendre'l. Sentir-lo sí que el sents, però entendre'l. I aquí tindríem matisos. Escoltar, entendre, sentir, sentir-ho sentim, però la precisió auditiva per notar petits matisos, i què fa? que no passa res. Deixes de parlar amb el que està a 2 metres teu i parles amb el que tens a 2 pams i passes una vetllada a la mar de bé. Dius, no és un problema. I tant que és un problema. Estem perdent relacions socials.
Aïllament, total. Exacte. No, Josep Maria, una cosa, tornada enrere, que ara m'he quedat com una mica esfraïda amb la xifra que ens has donat, aquests sí. 20, no? 20 i aproximadament, que podem començar a perdre, sobretot.
És que no he volgut, m'esperava no. que em féssiu aquesta repregunta i encara ara baixaré la xifra. Vinga, va, segueix.
Sí? Llavors, a veure, clar, ens deies tu quina edat exacta comencem a podem començar a perdre aquests sons més aguts? Als 20?
25.
25. Però, a veure, això, qui comença? O sigui, qui forma part d'aquests 25?
La majoria.
La majoria?
Sí. Potser haureu viscut alguna vegada amb alguns nebots, germans, cosins més joves que vosaltres. Aquella tonteria de posar un mòbil sobre la taula i posar un pi de molt alta freqüència. El seu cosí germà, que té 15 anys, diu, treu això que em molesta. El de 20 diu, ai sí, pare, ja ha de fer sorollets. El de 30 diu, sento un pip, que és alguna cosa que...
Aquestes som nosaltres, Mercè.
El de 45
ara.
Diu, espera, sí que el sento.
Situeix.
I el de 60 diu, de què parleu? És a dir, freqüències molt agudes a intensitats fluixes es perden fisiològicament a partir dels 25
anys. Però et sento preocupar, Josep Maria?
Us vull preocupar.
Sí,
ara vinc. Per què? Perquè fisiològicament aquesta pèrdua petita només afecta els aguts i només li preocuparà
en el
violinista que diu, estic, no noto els aguts, dels harmònics aguts del violí, i serà un pecat a minuta. Però vull que sapigueu
reflexió,
que
sí.
Això està passant ja abans. Per què? Perquè tenim uns tòxics que afecten l'orella. I el tòxic més important per la oïda, he dit orella, havia de dir oïda, el tòxic de la oïda és el soroll. I el soroll, els nois i noies joves estan molt, molt exposats. I quan més fem servir música posada dins del canal de l'audició, quan més escoltem la música forta, més pèrdua auditiva provoquem. Vosaltres sou joves ara... i fa 4 dies vau anar de discoteca, oi? Segur que sí. I al sortir de la discoteca, potser encara, dic encara, veu sentir, quan veu sortir al carrer, un piip molt agut i molt suau a dins l'oïda.
Sí.
I heu dit, ai, sento pitos. I al cap d'uns minuts aquests pitos van desaparèixer. Bé, aquests pitos que se senten quan sortim, jo no, que no hi vaig gaire, d'una discoteca on hi ha molt de volum, és la percepció, és una falsa sensació que té l'oïda quan estan morint les cèl·lules auditives.
Ostres.
No em diguis això ara.
Exacte. Cada vegada que sortim de concert o sortim de discoteca...
Estem deteriorant
cèl·lules ciliades, es diuen, que estan a dins del cargol, recordeu quan veu estudiar l'orella.
Sí, ens ho feien dibuixar.
Doncs aquell cargol es diu orga de Corti, dins l'orga de Corti hi ha unes cèl·lules ciliades, que són uns palets molt petitons, i que amb els sorolls forts es moren.
Parlem de sons forts... però clar, hi ha gent, no?, a la discoteca i podem anar voluntàriament, per dir-ho així, no? I potser el col·lectiu de gent més jove, de no edat, que no és d'edat tan avançada, si em permet, Josep Maria.
Correcte.
Però és clar, són molts els que vivim en la ciutat i vulguis o no, per exemple, a la ciutat, no? Hi ha molt soroll per defecte, hi ha aquest soroll constant de cotxes, aquest murmur. Això també té afectació per la oïda?
En té menys, per la oïda en té menys. En té molt per l'estrès, en té molt per la salut emocional, per la relacional. Considerem que afecta a la nostra salut auditiva els sons que s'acosten als 100 decibels. Clar, els 100 decibels, em sembla que justet els té la cruïlla Mitre Via Augusta, em sembla que és, que va amb un estudi, va ser considerat la cantonada més sorollosa de la ciutat i potser sí que en algun moment es produeix una càrrega acústica, però no. el soroll, el brugit de la ciutat ens afecta perquè ens barreja i volem parlar amb algú i hem de cridar més fort perquè la fressa del carrer ens dificulta. Aquesta no arriba a lesionar. Però sí que hi ha treballs, per exemple, al món del tèxtil, els telers, que ara n'hi ha pocs, dissortadament, la crisi del tèxtil de primers del segle XX es van portar, i la de meitat del segle XX es van portar molta indústria tèxtil, però els telers tenien molt de soroll i provocaven sordesa. O, històricament, es coneix la sordesa del ferrer, que aquella persona que colpeja tot el dia el ferro amb un mall es quedaven sords, perdien audició per culpa d'aquell gran soroll, o bé els treballadors de l'obra pública, si no porten cascos de protecció. Per això s'ha de portar orelleres per protegir les oïdes.
Josep Maria, tornem a un moment. És que jo m'he quedat encara impactada. Clar, o sigui, podem recuperar?
No. No. Les cèl·lules ciliades no es regeneren.
No,
com la majoria de cèl·lules del nostre sistema nerviós, algunes sí, és complicat. No, les cèl·lules auditives no es recuperen i, per tant, perdem petites franges d'audició, que no ens molesta, que ni ho notem. Però si això ho arrenquem, com dèiem, als 25 per deteriorament fisiològic, és molt lent, i arribarem als 70 amb una pèrdua auditiva que potser sí que direm, què? Ai, ara no t'he entès. Posa la tele més alta, escolta, normalet, als 70, 75, estadísticament normal. No vol dir menys tenible, eh? No, ens hi hem de preocupar perquè tindrà les seves conseqüències. Però si sóc un jove de 12 anys que m'han regalat uns auriculars d'aquests que es posen a les orelles, connecto el meu telèfon i com que ningú em diu a quina intensitat l'he de posar perquè no molesto a ningú, el poso a tot drap, estic posant a dins les orelles, dins de l'oïda, afectant a l'oïda, una intensitat excessiva. I això és lesiu. Els auriculars intracanals són més lesius que aquests que portem a la ràdio, que són els de fora, els de pavelló. Aquests són menys lesius.
Ah, però això és interessant, el que estàs dient. O sigui, aquests auriculars, diguéssim, com si fóssim la princesa Leia, perquè la gent es fes una idea, aquests són menys lesius que els que ens posem dins de l'orella.
Correcte. Però si ara sortim al carrer, veurem una persona aquí a la cantonada de Comtes de Benlloc que porta aquests de la princesa de la Guerra de les Galàxies, però la majoria els veiem amb aquells catxarrillos de color blanc que semblen un botonet, un moquillo que penja de l'orella, i allà dins s'estan posant la música a una intensitat que a vegades des de fora els sents.
I
dius, doncs, a dintre com està petant allò? Doncs li està petant les cèl·lules ciliades. Aquests joves tindran, de fet, ja hi ha un estudi de companys de la Facultat d'Acústica de la Ramon Llull, d'Enginyeria, que ja van detectar en la població universitària unes taxes de pèrdua auditiva superiors a la població normal. Els joves estan perdent l'audició abans que vosaltres i abans que nosaltres.
Per tant, aquella mare, Josep Maria, Marta, que sempre ens ha recomanat allò de posis la música tan alta que acabaràs...
I tant, absolutament cert. Sí, però a casa, quan posem la música alta com perquè ens faci mal, és que ens baixaran els veïns a avisar.
Sí.
En canvi, a dins de l'orella, ningú controla a quina potència l'està posant, i el jove a vegades, justament per no sentir la tele que té la mare posada, per no sentir la germana que està fent no sé què a l'ordinador del costat, es posa els cascos, se'ls posa a tope per no sentir res, sentir la seva música, i s'està fent malbé l'audició.
Dius que també un dels problemes derivats de la sordesa és problemes en la parla.
Sí, en la comprensió de la parla, clarament, amb adults grans, en la comprensió, això ens ha passat a tots, quan coneixem un idioma estranger i hi ha molt de soroll, l'entenem menys. És que hem deixat de saber anglès, alemany o francès, no, sabem el mateix, però la capacitat de discriminar els sons quan són d'una llengua que no és la nostra materna és més dificultós quan hi ha soroll o quan hi ha petita pèrdua auditiva. Per tant, és normal que quan ens fem grans ens costa aprendre idiomes estrangers per molts motius, un d'ells per la petita pèrdua auditiva, ens costa entendre el que diuen en llengües estrangeres, això. I si estiguéssim parlant d'infants, avui no parlem d'infants, però evidentment un infant que neix amb sordesa té greus problemes per adquirir llengüatge oral. Abans en dèiem sordmuts. Ara no fem servir aquesta expressió. Ara diem que és un infant amb una pèrdua auditiva amb dificultats d'adquisició del llenguatge oral. Evidentment, aprenem a parlar perquè hi sentim. Si no hi sentim, tenim greus dificultats per aprendre a parlar. Però aquest és un altre territori, aquest no és el de l'edat avançada que hem començat parlant.
Tenim uns minuts per conversar amb en Josep Maria Vilarrovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Estem parlant avui de la sordesa, Marta.
Sí, perquè, a més a més, de sordesa, com dèiem també al principi, n'hi ha de diferents graus. I ara, Josep Maria, ens agradaria fer l'exercici de posar-nos a la pell d'una persona completament sorda. Hem pensat que estaria bé treure la música. Clar, com és el dia a dia d'una persona que no sent res i com és de diferent el de les persones que tenen, posem-ho així, d'aquesta manera, l'oïda en bon estat?
És molt dur. És molt dur. Només cal aquests pocs segons que hem deixat aquest blanc en l'antena. Algú haurà dit, què passa avui a Ràdio Estel? Que he perdut la sintonia. I no l'ha perdut, ha durat uns moments, però pensem, i l'expressió és bona, la persona sorda pregona ha perdut la sintonia. I ha de crear un nou canal de comunicació, que és el visual, la lectura labial, anar interpretant el sentit del que l'altre diu a partir de les pistes que veu en l'expressió de la cara, perquè tota la informació que arriba per verbal no hi és.
Escoltar el silenci.
Però això és una decisió teva.
Però és que com un
que silenci. Oient...
Sí, però ara, amb l'exercici que ens ha proposat la Marta, Josep Maria, és escoltar aquest silenci però etern.
Clar.
Llavors, clar...
Clar, és... si voleu, jo recomano de tant en tant, a mi mateix, el silenci, i tant, però és un silenci
volgut.
Però que
volgut, tu optes.
Clar.
Tu, perquè tu clar, tries. Però, clar escoltar-ho sempre...
És terriblement dur i t'aïlla del món, perquè el món és un món molt sonor.
Ja hem dit
sorollós, però acceptem, no negatiu, és un món sonor. I, per tant, perdre aquest contacte et fa ser un petit zombi. Ells no lluiten, no, evidentment, la persona sorda, com que no vol ser un zombi en el nostre món, busca totes les connexions i el suport també de la tècnica. I sordeses pregones profundes totals n'hi ha, però n'hi ha poques. Per sort, ja fa uns quants anys es va inventar una oïda electrònica, en diem implant coclear, que permet recuperar, guanyar, establir una certa connexió entre el món sonor i el cervell de la persona sorda i, per tant, un implant coclear permet conquerir el so, accedir-hi. No és el mateix, un implant coclear no és una orella electrònica i sentiríem igual que un oient, però permet que estímuls sonors arribin al cervell. La persona implantada, la persona que se li posa un implant coclear amb la rehabilitació adequada, pot anar decodificant els sons i, per tant, hi pot anar sentint. I, per tant, perd aquesta desconnexió. Sortosament, la tècnica ens ha permès obrir la via de l'audició a les persones sordes pregones. però no tothom ni a tot el món, perquè un implant coclear té un preu molt alt, i si ho mirem des de la nostra petita mirada etnocèntrica de país ric, doncs sí, la nostra sanitat pública té a disposició això, però altres societats no ho tenen, evidentment.
Clara, només amb aquest petit exercici que hem fet, de 2 segons, no? En blanc, te n'adones de la quantitat d'estímuls sonors que ens rodegen, i que cada vegada la sensació és que abans, no? Quan no hi havia tanta... quan no estàvem rodejats de tanta tecnologia ni les ciutats eren pas tan grans, el món era molt més tranquil.
Sí, més tranquil, però el món té moviment, i el moviment genera so. Si ens anem a la muntanya, sentim la fressa de les fulles dels arbres amb una mica de vent. Si anem a la platja, sentim les onades. Si baixem al riu, el món és sonor.
Oh, esclar, em refereixo al que l'impacte humà, o és a dir, o el so que provoquem de manera artificial, posem-ho així, no? O fruit del desenvolupament tecnològic.
Aquest abans no existia, però probablement també els nivells acústics eren més baixos i, per tant, es parlava més fluix, hi havia més temps de sentir-se. Certament, a les ciutats són molt nocives, bàsicament per la relació, perquè el soroll ens posa nerviosos, el soroll ens dificulta l'entesa.
Però després, clar, anem al poble i ens queixem per el so del gall. O del campanar. És o no?
I tant.
La qüestió és queixar-se. Jo no. La qüestió és queixar-se.
Jo tampoc. No.
Per cert, però, Mercè, bé, em deixes preguntar una cosa?
Sí, home.
Rapidíssim, ara sí, que dius això. Els que dormen amb taps a les orelles, és per una amiga, eh? És saludable o no ho és?
No és un gran... No és un problema important, perquè l'aireació del canal auditiu és necessària. Si necessitem mantenir el canal auditiu obert, però si a la nit una persona viu en un immoble que té molt de soroll i així...
Això li passa.
Doncs aquesta pot ser una solució, però ja està, només és puntual. Però clar, és que deixeu-me 30 segons. La salut auditiva és molt important. Hem parlat del soroll, però hi ha una cosa tan senzilla com són els taps de cera. Tothom, la cera és necessària, el canal auditiu ha de tenir pèls i cera. Però si la cera s'acumula, doncs ens dificulta l'audició, que cada cert temps... cada certs anys fem una visita al metge otorrinolaringòleg, que ens farà un otoscopi, ens mirarà el canal auditiu, i si hi ha un tap de cera, el traurà i l'audició millora.
Millora, clar.
I per tant, a vegades allò, aquella gent que té la tele un pèl alta, només amb treure taps de cera ja hem millorat. I abans hem dit, això es recupera, si és mort de cèl·lules ciliades, no. Però l'orella, el sentit de l'audició, també té una cadena d'ossets, recordeu quan vau estudiar.
Allò, molts ossets,
exacte.
Molts, que ens doncs, els havíem de saber de memòria.
Doncs molt bé, ja els hem oblidat amb els anys. És igual, no us faré examen. Aquests ossets es poden espatllar, sí, i aquí els nostres companys otorrinos tenen molta feina i molt ben feta per permetre recuperar l'audició. O sigui, abans he dit, si és mort de cèl·lules no es recupera, però hi ha altres malalties de l'audició que els metges otorrinolaringòlegs ens poden ajudar.
Josep Maria, fixa't, ara ja estem fora de temps, però amb la Marta ha preparat aquesta peça i també es preguntava, no?, en certa manera, logopèdia, tu que ets especialista, ens pot ajudar les persones que tinguin sordesa i fins a quin punt, no?, per donar alternatives i dir, no?, generar esperança.
Sí. Sí, radicalment, sí.
Sí.
Sí, radicalment. Ho hem dit, en petita infància, el nen petit sord que amb un implant coclear o amb audiòfons comença a sentir, el logopeda l'ajuda a adquirir un llenguatge oral perfectament normalitzat. Amb un adult que li posem un implant coclear, el logopeda fa que pugui treure el màxim de rendiment. Hi ha un entrenament auditiu per als implants i per als audiòfons. Tinc 65, tinc 70 anys, vaig a l'otorrino i diu, és que has perdut audició, et recomano un audiòfon. L'entrenament per treure partit a l'audiòfon és una feina de logopeda i fa que els audiòfons no quedin a dins d'un calaix, sinó que es facin servir.
Sí, perquè tirem la tovallola ràpid, eh?
Correcte. però és una qüestió d'aprendre a escoltar, perquè l'audiòfon no ens torna l'orella de quan eren joves. És un suport que ens amplifica una mica la intensitat i, per tant, un bon entrenament per adaptar-se és convenient, i això és feina de logopeda.
Josep Maria, rapidíssim, perquè, clar, seguim fora de temps. Quins bons hàbits podem incloure al nostre dia a dia per tenir cura de la nostra oïda?
Ja els he disparat, fora sorolls. Fora sorolls intensos. Per tant, músiques baixes, no posar-se davant d'un altaveu en un concert perquè vull notar les vibracions. Aquell il·luminat que es posa davant, perdó per l'expressió, que es posa davant d'un bafle d'un concert.
Per això res, fora.
Això s'està quedant sord.
Val.
Per tant, evitem això. Després sí que és cert que parlar amb els metges és bo. Hi ha algun medicament que és ototòxic. Per tant, si un nota que està perdent audició...
Sí,
i alguns són indefugibles. Si un està fent els certs tipus de quimioteràpia per un càncer, hi ha algun producte químic que és ototòxic. I algú diu, la ciència no ho acaba de dir, que la tònica en algunes persones els hi fa pèrdua auditiva.
Ui.
Però vaja, un gin tònic de tant
en tant. La tònica de beure?
La tònica de beure, sí, per la...
No recordo. Més aviat sembla que t'hagi de destapar les orelles,
component, oi? No, hi ha un component que sembla que pot ser ototòxic, però no ens posem nerviosos. No. Si el que fem és un gin tònic cada 15 dies, que ningú ara
que
digui
que...
No, si us plau.
Josep Maria Vila-Rovira, és sempre un plaer tenir-te. Moltes gràcies, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Cuida't molt, Josep Maria.
Gràcies, fins la propera.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.